COPE Catalunya i Andorra.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Bon dia, bona hora. Tot just passen uns minuts de les 10 del matí. Alguns que sou de pont, altres que us toca treballar. Nosaltres, com sempre, la ràdio no para i ho ha demostrat molt bé aquesta setmana amb l'apagada, que ha estat una de les nostres grans companyes i jo encantada que ho siguem. Jo sóc la Raquel Camins, que si em deixeu, i espero que sí, us acompanyaré les dues properes hores on parlarem de hobbies curiosos, entre ells el de conèixer diferents tipus d'olors i identificar algun perfum àrab, que és el que va millor a cada persona, captant la seva essència. Aquest dissabte recordarem amb molt d'amor el Jordi Villegas, un oient que fa uns dies que ens ha deixat i fa unes setmanes ens va explicar el seu hobby de col·leccionar discs en el programa i amb tot l'efecte a la seva família el recordarem el que ens va explicar. Tindrem mi el Daniel Romeo, el director de la Fundació Palo Alto, que ens parlarà de qui són i què fan exactament. I a més, parlarem l'Oriol Rovira d'una activitat fantàstica d'oci que trobareu a Atrapalo i que sortejarem aquí en el programa. Fer ceràmica amb vi. Sortejarem una experiència per dues persones, així que estigueu atents. També em visitarà el José Antonio Espinosa, el president de l'Agrupació d'Aquarelistes de Catalunya, i sabrem quines activitats hi fan. I si coneixes d'algú o tu mateix, tu mateixa, tens un hobby curiós i me'l vols explicar, ho pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. Ara sí, comencem Cap de Setmana.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Tu piensas que la luna estará llena para siempre. Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente. Tu guardas en el alma bajo llave lo que sientes.
I cada setmana parlem de hobbies curiosos, d'aquelles coses que us apassionen, que us agrada fer, i algunes fins i tot han acabat esdevenint la vostra professió a dia d'avui. Si m'ho voleu explicar, si ens ho voleu explicar, podeu enviar un mail a camins.catalunya@cope.es, que els llegeixo tots, absolutament tots, perquè el sol fet de que us assegueu, ens escriviu el vostre hobby, que m'ho expliqueu, per mi ja té un... no té preu. Per tant, tothom té dret a participar a camins.catalunya@cope.es. I avui parlem d'olors i perfums àrabs. I una persona, doncs, que li agrada com identificar l'olor que necessita cada persona segons la seva aura, el seu estat d'ànim, segons el que aquella persona necessita. Ella es diu Basi i, a més d'aquest hobby, ha fet la seva botiga Trendy BDN al carrer Lleó 9 a Badalona. Molt bon dia, Basi.
Hola, què tal? Muy buenas.
Quina és la primera olor que recordes de la teva infància? Quins sentiments et venen a la ment quan la tornes a respirar?
Bueno, pues no sé si me vendrá, pero mi madre cuando hacía repostería, el dulce, el olor a vainilla dulce. Y además, me siguen encantando esos olores dulcecitos. Yo creo que me recuerdan un poco a eso, cuando mi madre cocinaba un bizcocho, magdalenas, cosas así. Este tipo de aromas así dulces me traen muchísimos recuerdos de la infancia.
Clar, és que hi ha alguna fragància que transporti immediatament a un moment, a un lloc concret de la teva vida? Ens la podries descriure?
Pues, como te decía, el olor a vainilla me recuerda mucho a cuando era pequeña o, ¿sabes?, los postres que hacía mi madre en casa. Jazmín también me recuerda mucho, me transporta a jazmín, me recuerda mucho a mi abuela. Es que... Porque a mi abuela le gustaba mucho el jazmín.
Segur que molts amics i amigues que ens esteu escoltant esteu pensant ara en aquella olor que us transporta en el temps. Recordar és reviure, a més. Jo me'n recordo que fa molts anys hi havia una colònia que es deia Pitiusa i aquella colònia me la va regalar el meu avi, que ara no sé ni si existeix, i quan sentia l'olor, cada vegada allà on anava i la sentia, em transportava en aquell dia que el meu avi me la va donar i la vaig olorar per primer cop. És curiós, o fins i tot vas i deu passar que hi ha persones que les identifiques amb un olor.
Sí, eso es muy común. Hay personas que a lo mejor en el trabajo te puede pasar, que es donde más tiempo pasamos, que esa persona no está, pero sientes, bueno, aquí ha estado tal. ¿Por qué? Porque sientes su perfume, sientes que es su aroma, es el perfume que esa persona suele utilizar. Y aunque no la veas, sabes que ha estado.
I quan vas descobrir que tenies aquesta passió per les olors i per els perfums?
Desde muy pequeña. A mí el tema de los olores, los perfumes, todo. En casa, o sea, si iba a comprar un suavizante y yo era una loca mocosa que iba por el supermercado oliendo el suavizante de la ropa y a ver cuál me gustaba más para ver cuál le ponía. O sea, todos los detalles de olores, siempre, siempre. Los perfumes, pero es que me pasa, o sea, a mí los perfumes es en todo lo que sea olor. Me cautiva en casa, cuando entras a una estancia, a una casa, el cómo hueles, que no lo puedo evitar. Esa sensación de que bien huele, ¿sabes? Me encanta.
Que ja t'ha agradat sempre. I què et va treure específicament dels perfums àrabs? Tenen alguna màgia especial per tu?
Pues tienen varias cosas. Primero, que son muy concentrados, tienen una alta concentración en aceites esenciales, que es lo que hace que perduren en la piel y que no se evaporen tan fácilmente y aguanten. Precio, calidad, precio están muy bien. Y luego, pues, son aromas que me cautivan. Son muy innovadores también con algunos aromas. Tengo algunos en tienda. Es que hay uno de jazmín que literalmente es que huele a jazmín, pero muchísimo. Es ese aroma de jazmín o no sabría explicarme. Están muy bien hechos. La mayoría de ellos están muy conseguidos y calidad-precio estan molt bé. Jo animo a la gent a que los pruebe.
I quin ha estat el repte més gran de transformar el teu hobby en un negoci a Trendy BDN al carrer Lleó Nou, que és on tens la botiga a Badalona?
Bueno, pues apostarlo, apostar toda una carta, a decir, me gusta, lo voy a intentar, ¿por qué no? Vamos a, o sea, si no lo intentas, no sabes realmente qué hubiese pasado. Y trabajar de algo que te gusta es muy gratificante, trabajar en algo que a uno realmente le gusta, y además la gente también lo nota. Cuando estás haciendo algo que te gusta, la gente que viene a tienda también nota ese comportamiento, que estás atendiendo, la manera de atender y todo cambia. Cuando no estás trabajando de manera forzada, por así decir, porque no queda otra, ¿no?
Claro, te implicas
en algo
més.
Que te gusta, sí, muchísimo más.
¿Y cómo tries las fragancias que ofereces a la botiga? ¿Hay alguna que te defineixi especialment?
Bueno, a mí como soy de dulce, evidentemente yo me voy por una que es muy vainilla, Eclair, que la gente que esté un poco metida la conocerá. Ese es el olor que a mí más me gusta de todos los perfumes que tengo, pero Eclair me gusta muchísimo. Y los decido, escucho mucho a la gente. Les doy a probar, depende de lo que ellos me digan, qué tipo de olor le gusta, si más madera, más fresco, más frutal, más flores. Les voy enseñando. Cuando le enseño a uno y no le gusta, digo, bueno, ¿qué no te gusta de este? Y ya sabiendo lo que no le gusta, yo ya voy a otros.
Claro, porque entonces, ¿creus que el perfum diu alguna cosa de la personalitat de les persones, de nosaltres? Segons l'olor que ens agrada, diu coses de nosaltres, del que som o de com som?
Bueno, más que decir un olor de uno que vas a llevar, tienes que sentirte cómodo. Un olor también te identifica y es eso mismo, lo que volvíamos al principio de la conversación. Un olor te transmite recuerdos, nostalgia, te lleva a sitios. El sentido del olfato es muy especial. O sea, te puedes poner un perfume y que te lleve eso pues a tu infancia o que te recuerde algo de, o que te recuerde a alguna persona. Y sentirte cómodo con el perfume que llevas es fundamental.
I què t'agradaria que sentís algú quan entra Trendy BDN a la teva botiga al carrer Lleó Nou de Badalona per primera vegada, quan entren?
Pues a mí me encanta descubrirle los aromas que tienen. Mucha gente entra por curiosidad, porque los frascos son espectaculares, se cuidan muchísimo el detalle exterior también. Y mucha gente entra por ver tanto colorido, esas botellas con esos tapones, esas que parecen figuritas de decoración, prácticamente los botes cuando se terminan da pena tirarlos. Y pues entran por curiosidad y luego pues descubrirle un poco, de preguntarles, ¿qué tipo de fragancia llevas? Dependiendo de lo que me digan, pues empezar a enseñarle y ver que se sorprenden, verles una sonrisa, asombro en la cara de, pues mira, no lo conocía y me gustan.
Doncs ja ho sabeu, a la base la trobareu a Trendy BDN, al carrer Lleó número 9 a Badalona. Del seu hobby, aquest dels olors, ha fet doncs la seva professió, la seva feina. Ella us pot assessorar tant a homes com a dones. I jo, Basi, agrair-te molt que hagis vingut al programa explicant-ho i de ben segur que et vindrem a veure a la botiga.
Pues muchísimas gracias.
I com ja sabeu, cada setmana parlem de hobbies curiosos, d'aquelles coses que us apassionen, que us agraden, que us donen aquella xispa de vida. I alguns, o algunes amics o amigues, ens han explicat que aquell hobby que tenien de tota la vida ha acabat esdevenint la seva professió. Si tu ens vols explicar el teu, pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es, camins.catalunya@cope.es. I avui parlarem d'un hobby molt màgic, un hobby de dedicar tota una vida a col·leccionar discs de vinil. I això doncs, ens ho explicarà el Jordi Villegas. Molt bon dia, Jordi.
Doncs molt bon dia, Raquel, què tal?
Molt bé, molt contenta de que ens siguis amb nosaltres per explicar-nos aquest hobby que tens que t'apassiona tant. I m'agradaria saber com i per què comença aquesta falera o passió per col·leccionar els vinils.
Doncs mira, de la manera més normal, no? És a dir, un dia ja de nen o diguem d'adolescent, un dia compres un disc i ja no pots parar. La veritat és que comença així, no? En un mercadillo o una botiga. Diguem que comença a haver-hi com una fascinació de veure que se t'acumulen uns quants vinils, no? Els que tens uns quants, 10, 15, 20, entreveus com una mena de relació, no? Com una seqüència, i dius, ostres, per què no continuo? I aleshores ja diguem que ets una falera imparable, no? Hi ha com una espècie de ganes de voler continuar, perquè tu veus que allò és com una mena de gran puzzle. És com un puzzle, és com completar un mur, no? Si t'hi fixes, cada vinil és una mica com un maó en un mur, no? Tu quan veus una col·lecció de discs, tu estàs veient una paret, i cada vinil vindria a ser com un mur, no? Aleshores, clar, entre un i l'altre hi ha una certa relació, i tu el que vols anar a completar d'aquest mur, o un puzzle també, no?
I quines són les principals satisfaccions d'un col·leccionista de vinils, o les principals frustracions, també?
Mira, la principal satisfacció, la veritat és que, home, sí, quasi sempre és trobar un incunable, és a dir, trobar un disc que té un gran valor, un disc molt raro de trobar, molt difícil, a un preu de riure, no?, un preu de risa, que diem. I dius, carai, quina sort que he tingut, no?, és aquests moments en què un disc que està fora de context, en una botiga no especialitzada, per exemple, una botiga de segona mà, avui em diuen vintage, doncs trobes per allà una joia, no?, és com completar, a vegades és completar també una sèrie d'un mateix autor, d'un mateix músic, quan veus que tens tots els discos oficials i més, tens més coses, els singles, els maxi singles,
tens els cromos, no? Que dius, em falta aquest i l'he d'aconseguir.
Clar, hi ha un afany completista, no? I dius, vale, ja el tinc tot. Aleshores, què fas? Pues te dediques a un altre àlbum, no? Doncs aquí cada sèrie d'un autor, d'un músic, doncs vindria a ser una miqueta com això, no? Com un àlbum de cromos. I clar, hi ha grups, hi ha bandes que si t'agraden molt, doncs bueno, vols trobar coses enmig de diguem el que en diu metralla, a vegades aquests discos que es queden oblidats, no? Aquests discos de les habaneres, de folclore popular, allà on trobes un disco dels Beatles o un disc d'un disc de Pink Floyd, per exemple, i això és una gran satisfacció, no?
I quin és el disc més preuat de la teva col·lecció? Per què té tant de valor per tu?
Home, a veure, n'hi ha una pila, perquè clar, com més en tens, més difícil és de destacar-ne un, no? Cadascú té un valor per una raó diferent. Jo, per exemple, personalment, tinc discs que són doncs, edicions limitades, que són repartits entre tècnics, per exemple, perquè són com proves de laboratori, és una cosa molt interna, no surt al mercat, no és una còpia comercial. Aleshores, són edicions molt limitades i són discs que corren entre especialistes d'una matèria. Per exemple, doncs, tinc un disc d'una ràdio americana, bueno, de fet no és d'una ràdio, és d'uns laboratoris americans en què l'any 63 van aconseguir sintetitzar la veu d'un ordinador per primera vegada, no? Però és un ordinador que parla, pot tenir com una mena de diàleg, quan has de sortir escrit a les paraules en una pantalla, doncs és capaç de parlar. Això va ser una cosa que va fascinar molt el director Stanley Kubrick, com va fer 2001, i va escoltar aquest disc, i per això al final de la pel·lícula, quan desconnecta l'ordinador, no? L'ordinador canta una cançó que és la mateixa cançó que canta el, diguem, no el robot, sinó aquest ordinador guanyador d'aquest disc, no? Que és un disc que jo tinc i em causa molta satisfacció, no?
Déu-n'hi-do, i a part de tenir els discs, a més coneixes la història i estàs informat de pràcticament això, de la història del grup, de la història del disc...
Sí, es formen anècdotes, no?, al voltant d'un disc, clar, que aquest disc, doncs, diguem, travessa el temps i per qualsevol circumstància adquireix, doncs, tot un sentit, no?, en aquest, per exemple, aquest seria un cas, no?, en tinc d'altres que també hi ha històries molt semblants al darrere, discs que també s'han tornat molt difícils de trobar i que, ja et dic, no han tingut mai una tirada comercial, no?, sinó que són discos pràcticament privats, no?, una cosa d'aquelles...
Que és més limitada, d'alguna manera. I alguna vegada has trobat una joia inesperada en el mercat de segona mà, una botiga de vinils, allò que diguis, vaig trobar això?
Sí, home, d'anècdotes d'aquestes en tenim una pila. Clar, aquella joia inesperada, no?, diguem, enmig de la metralla que et deia, enmig de disc de Teresa Ravals i Manolo Escobar i Torre Brunos, i sí, però clar, t'apareix allà una raresa de Frank Zappa, per exemple, o un maxi single de Slayer, no?, d'un grup de metal extrem, un disc molt valuós que te'l venen per 4 duros, a vegades, que dius, ostres, és una mentida que el mateix tio que te'l ven no sap què està venent, no? Aleshores tu calles i te'l quedes, no?, i et costa, doncs, molt poca cosa, no? I també una cosa més així com, per exemple, disc de... Bueno, és que clar, hi ha coses que per mi són... Tinc singles de la BBC...
Que tens, has de tenir de tot, perquè has comptabilitzat alguna vegada quants en tens?
Això m'ho pregunten molt, és una pregunta de tot col·leccionista de patir, no? I perquè clar, arribat un punt deixes de comptar-los. Sí que te'n fas una idea, perquè els has comptat fins al punt i després ja vas mirant, fas una sèrie de càlculs geomètrics, no?, pel espai que ocupen, i te'n dones compte de que en tens, doncs, més o menys, saps, sempre 500 amunt, 500 avall, Doncs jo ara en tindré uns 20.000, uns 20.000 unitats.
No? Déu-n'hi-do, això sí que és una col·lecció peces. De debò, Doncs, Jordi, és impressionant. Estaríem parlant amb tu molta estona perquè tens molta història que explicar-nos, segur. Llàstima que estem a la ràdio, el temps sempre el tenim una mica acotat, però t'agraeixo de tot cor que hagis vingut al programa a explicar-nos aquesta afició per col·leccionar vinils i que, bueno, seguir endavant. I de veritat que gràcies per ser aquest matí amb nosaltres.
Home, mira, gràcies a tu per donar-me l'oportunitat i sí, podríem estar aquí, doncs, hores parlant d'aquest tema. No tot el que sigui promocionar aquesta afició, doncs per mi és tot una cosa que val la pena dedicar-s'hi, la veritat.
Doncs avui ens ha explicat ell, el Jordi Villegas. Si tu ens vols explicar el teu hobby, pots enviar un mail a camins.catalunya@cope.es. Una abraçada molt forta, Jordi.
Igualment, moltes gràcies.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
Cope, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, como el 3x2 en la cerveza holandesa Carrefour lata 33 centilitros o el atún en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 3 pagas 2 y así hasta 3.500 productos. Hasta el 4 de mayo. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Con Atashi, yo, me, mi, conmigo. Yo siento, me escucho, mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Atashi, la alta cosmética dermofarmacéutica y la innovación de la belleza coreana. Yo, me, mi, conmigo.
Me voy por...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el solomillo de cerdo a 7,95 euros el kilo, hasta el 4 de mayo en Península y Baleares. Además, llega todo a un euro en alimentación, con más de 1.400 productos hasta el 14 de mayo. Alcampo sales ganando.
COPE Cataluña y Andorra.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
En Parking Ya, con 25 años de experiencia en venta de parkings, te ayudamos a comprar o vender desde plazas individuales hasta garajes completos. Encuentra tu oficina más cercana en parkingya.es.
¿Te preocupa el cierre de tu negocio? ¿Eres autónomo y sientes que no terminas de arrancar? Debes conocer a Área Jurídica Global, especialistas en cancelación de deudas tanto para empresas como para autónomos. Pon en manos de expertos tu salud financiera. Son más de 10.000 personas las que han conseguido empezar desde cero y sin deudas. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Omadlés 2, en Alella. Reservas en el 93-540-8522. 93-540-8522. Domingos noche cerrado.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esports COPE a COPE Catalunya.
A COPE Catalunya.
Arrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Us vull parlar de la Fundació Privada Palo Alto, un centre de producció artística i cultural que es va construir el novembre de l'any 1997 amb els objectius següents: la promoció i gestió d'activitats culturals i artístiques i la pròpia promoció de Palo Alto mitjançant visites programades d'entitats educatives i altres tipus nacionals i internacionals, que actualment aquesta fundació doncs la formen el president, el vicepresident i 8 vocals i la direcció en funcions executives i un equip de 6 persones que s'encarreguen de la gestió operativa del manteniment d'aquest espai. Tot i així, en tenim poc coneixement i, per tant, doncs, he volgut parlar amb el Daniel Romeo, el director de la Fundació Palo Alto, perquè ens n'expliqui més coses. Molt bon dia, Daniel.
Bon dia.
Daniel, en primer lloc, avui era una pregunta obligatòria, perquè aquesta setmana ha passat una cosa de rigorosa actualitat, que és l'apagada de la llum i la incomunicació també amb els telèfons, i volia saber com ha sigut la teva experiència, com la vas viure aquesta apagada?
Bueno, la veritat és que va ser una mica sorprenent, perquè ja al recinte hi treballa molta gent,
I la gent va començar a sortir dient, escolta, que s'ha encendat la llum, què ha passat aquí? I, bueno, pues, com hem tingut alguna apagada anteriorment, esperava una mica de resposta de companyia, però ja vam veure que el tema anava més enllà. La gent va començar a esperar a l'espai exterior, que és un espai molt maco, i a més feia un dia molt maco. Es podia gaudir del sol, i a mesura que el tema avançava el dia, veien que no s'arreglava, la gent va marxar.
Llavors, al final, tu a nivell personal, com a tu, com ho vas viure? Tenies por? Pensaves que et tornaria aviat la llum o que realment ens tindrien 3 dies mínim així incomunicats d'aquesta manera? Què vas sentir?
Bueno, la veritat és que al principi estava una mica a l'espera per una mica per donar resposta a tota la gent que hi havia allà, i a mesura que avançava el dia la meva preocupació més gran era que el centre es tanca per les nits i com la porta és elèctrica, pues no hi havia manera de tancar el recinte. I a mi em preocupava no deixar el recinte obert per la nit per, pues, pel risc de, bueno, pues que hi hagi robatoris o alguna cosa així, que recentment hem tingut algun, i llavors em preocupava. Era la preocupació més gran que tenia.
Bé, doncs esperem que no passin cap, no torni a passar això més, perquè ho hem passat tots força malament. I com definiries, en poques paraules, la missió intel·lectual i emocional de la Fundació Palo Alto sota la teva direcció?
Sí. Bueno, jo diria que actualment la missió de la Fundació Palo Alto s'entra en 3 punts. El primer és, pues, conservar el conjunt industrial, que de fet et diria que avui és l'únic recinte històric que queda sencer, inclòs el mur, el perímetre, la configuració d'edificis a Barcelona, i la part dels seus jardins, que, bueno, que són fruit del treball de més de 35 anys. I com a arquitecte de formació, pues, per mi això és una mica com el més important. També una altra missió, per dir alguna cosa, seria ser un lloc de referència del disseny i de la indústria creativa. I és una cosa a la que mica a mica m'estic introduint en el món del disseny. I al final, doncs, també som un espai que està obert a petites exposicions artístiques, sempre de caràcter gratuït i obert al barri i tot això. Doncs, també és una mica una cosa que és maca de poder oferir aquest servei, diguem.
I quin principi o valor fonamental guia cada decisió a l'hora de seleccionar i donar suport als projectes artístics que teniu aquí en el recinte?
Bueno, al final el principi fonamental, diguéssim, és que busquem projectes positius que s'adaptin a aquesta idea de que siguin gratuïts. No volem que Palo Alto sigui una galeria on l'artista es posa la seva obra i al final acaba venent, sinó que el que volem és, bueno, pues que són gent més jove, que està començant, o que són gent de barri, que tinguin un ressò, perquè també ens ajuda a donar visibilitat al que fem, i si és possible que tinguin relació amb el món del disseny, que al final és el més important per nosaltres.
I, Daniel, com ajuda Palo Alto els nous artistes? Perquè ara segurament ens estan escoltant molts amics, moltes amigues, molta gent, i dintre de les persones que ens escolten, molts tenen el seu art i a vegades no saben com llançar-se, com exposar-lo, com donar-lo a conèixer.
Bueno, mira, de fet, actualment tenim en marxa, estem tancant una convocatòria per fer un parell d'exposicions aquest any i hem tingut molt bona rebuda, tenim més de 200 propostes, o sigui que el problema el tenim ara per triar. Però, bueno, al final, nosaltres com ajudem? Bueno, oferim un espai d'exposició que és gratuït per l'artista, que ja és important, però a més li donem un petit suport econòmic a la mida de les nostres possibilitats, doncs per fer la realització de l'exposició, per fer front a l'assegurança de les obres d'art, donem difusió a les nostres xarxes, fins i tot organitzem sempre una petita festa d'inauguració pues amb una mica de musiqueta, la cerveseta i tot això, que li dona una mica de caliu també a l'exposició.
Aquells amics que ens escolten i que hi vulguin contactar, com ho poden fer? Teniu alguna pàgina web, algun lloc on adreçar-se? Com ho han de fer?
Sí, a veure, el més fàcil és via xarxes socials, bueno, a part del LinkedIn, el Twitter i tot això, el que més funciona és l'Instagram de la Fundació Palo Alto Barcelona, i la web és paloalto.barcelona, tot sencer. I a partir d'aquí hi ha tot l'accés a tota la informació.
I quina anècdota personal t'ha impactat més en la interacció amb els artistes o els col·lectius durant aquests últims anys? Què t'aporta com a director de la Fundació?
Bueno, jo et diria així com a anècdotes que seria un tema que traslladaria a l'equip, perquè al final hi ha sobretot l'Albert Martínez, que és la persona que coordina esdeveniments per part de la Fundació i té la relació més estreta amb els artistes. Ell és qui més treballa amb el dia a dia amb els artistes, però a veure, jo destaco sobretot la il·lusió que ens han transmès tots i la capacitat creativa que tenen de pocs recursos, els pocs que tenen al seu abast i el poc que li podem ajudar com a fundació, fan coses molt maques i molt espectaculars. No sé, com a anècdota diria, si vols, doncs mira, per exemple, hi ha un artista, el Javi Navarro, que és el Dies de los Tres, que va fer fa poc una exposició a Palo Alto amb la Marina Salazar, de la No queda tinte, que és el seu nom artístic. Vam fer una expo que es deia Pop Wiz l'any passat i em va dir una frase que em va marcar molt i em diu, no hem de fer exposicions de Monte de Piedad. I és una frase que em va agradar molt.
Doncs mira, cadascú doncs, té aquesta experiència i de cada persona s'aprèn alguna cosa també. I quines exposicions hi ha actualment? Podem veure les que hi ha?
Bueno, en general nosaltres sempre ho posem a la pàgina web. Llavors ja tota ja es pot veure totes les exposicions que fem. Normalment cada mes i mig fem una exposició nova, 7-8 l'any, que acostumem a fer, i podem tindre exposicions de fotografia, d'objecte, d'escultura, de xilografia, de pintura, de moda, fem molta cosa. Però també entre el mig d'aquestes exposicions anem intercalant un cicle d'exposicions que nosaltres li anomenem Dissenyar Ara, que és una iniciativa de la pròpia Fundació, amb el suport de l'Albert Fuster, que és un arquitecte que treballa molt amb nosaltres i realitza les propostes temàtiques. I aquí explorem una mica ja el paper del disseny i la creativitat davant reptes socials, tecnològics, mediambientals, etc., i com els afrontem com a societat i tot això. Al final acabem fent 3 exposicions o 3 instal·lacions l'any, que sempre fem en col·laboració amb artistes o col·lectius de creatius, i aquí és on més recursos hi destinem com a fundació i més il·lusió nostra.
I, Daniel, ara n'hi ha una que fa referència a la intel·ligència artificial, oi?
Exactament, sí. Ara tenim una que es diu Descodificant el gest. Aquesta és una expo que hem fet la proposta temàtica ve l'Albert Fuster, com deia abans, i la fem en col·laboració amb l'Arxiu Històric del Poblenou i la gent dels domèstics dels streamers, que són un equip que treballa en els últims anys molt en tema d'intel·ligències artificials, que han fet exposicions al The Hub, per exemple, l'any passat, o van fer quan es va fer l'obertura de la Model, també. I al final és una exposició, doncs, tenint, com per dir alguna cosa, tres àmbits. ¿Vale? Per una part, veiem imatges de l'Arxiu Històric de Poblenou, com deia, que hi ha imatges des de mitjans del segle XIX fins a principi dels 90, aquí van tallar. I aquí el que fem és comparem la descripció que tenia a la imatge del propi arxiu històric amb la que s'inventa, diguem, la intel·ligència artificial. Per exemple, jo què sé, hi ha una imatge d'un senyor que és un militar que als anys 20 li fan una foto a Poblenou, evidentment, perquè és l'arxiu històric. Pues la intel·ligència artificial diu foto del militar de categoria no sé què, que està a València l'any 1943. Veus que s'inventa coses, però d'altres veus que n'encerta i està molt bé.
Aquí tindríem tot un programa per fer debat de què passarà amb la intel·ligència artificial. Tens alguna opinió pròpia de què creus?
Bueno, jo crec que al final ens estem equivocant en dir-li intel·ligència artificial. Opinió humil meva, eh? Jo crec que és més és un volcat de dades que n'hi ha i és com un Excel a lo bruto. Si tu li demanes unes coses i et volca dades, però de fet no és intel·ligent. Si en té dades, te les dona. Si no les té, pues, se les inventa. I bueno, és curiós, però jo crec que li queda molt recorregut encara.
No sé, si no seria la vida tan avorrida, perquè mira, sí. El que dèiem de la tecnologia i amb l'apagada i de més, me'n recordo una vegada que vaig anar a gravar vaig anar a la part de Sarrià i anava amb un becari, que era molt, molt jove, i ell no havia vist gairebé televisió, no mirava res. Te'n recordes que abans hi havia el César Millán, que era aquell que entrenava els gossos i que sortia a la tele?
Sí. Sí.
Doncs em va fer gràcia perquè ens vàrem creuar amb en Santi Millán, el presentador, i li dic, mira, dic, en Santi Millán, i em diu ell, diu, ah, l'entrenador de perros? Dic, no, o sigui, ell d'en Santi Millán no en sabia res, anava amb la tecnologia barrejada, clar,
sí, sí.
La joventut viuen com en una altra fase, no? El fet, per exemple, de l'apagada, el portar una ràdio, portar un Walkman, coses que abans es vivien com a normalitat, ara
normal,
és tot
sí.
tan tecnològic, doncs imagina't les generacions del futur amb el que dius tu, amb el volcat de dades o aquesta IA que no sabem on arribarà.
Sí, sí. Si vols t'explico una mica més de la resta de la instal·lació que tenim. Per aquesta part de les imatges és una part de l'exposició, però després hi ha una part que és divertida de veure i la gent ho gaudeix molt. Tenim instal·lada una càmera que et llegeix en la posició de la persona. Et marca una sèrie de punts al cos i et dibuixa, veus la imatge amb una sèrie de vectors que et van resseguint. Llavors, el sistema el que fa és t'analitza la posició que tens al cos i et posa automàticament al moment una imatge de l'arxiu històric amb el personatge que surt a la fotografia està en la mateixa posició. Però el divertit és que si tu t'estàs movent contínuament, el sistema contínuament està canviant la foto i t'està entrant i pots anar fent gestos. I,
ostres, increïble. Que,
si ens dona per fer l'Elon Musk i aixecar la mà, doncs ens posa al costat d'una mà d'un senyor que als anys 30 aixecava la mà amb un desfile fascista o coses d'aquestes.
Daniel, s'ha de reservar per poder anar a les exposicions? Com s'ha de fer per venir? Ho dic perquè com se'ns tira el temps al damunt i és una pena.
Sí. Mira...
Perquè els que ens escoltin...
Palo Alto és un espai que és obert al públic. Si no hi ha algun esdeveniment privat, que és puntualment, de dilluns a divendres de 8 a 8, l'espai està obert. És un petit parc tancat, un espai tancat, doncs es pot passejar, pot seure a llegir un llibre, a gaudir, i allà hi ha una sala que entres a la sala directament, està la porta oberta, entres i gaudeixes de les exposicions i ja està. Aquesta en concret està oberta fins al 28 de maig. Però quan s'acabi aquesta exposició, uns dies de desmuntatge i muntatge nova, i al juny doncs, començarem amb una nova i anirem fent així exposicions contínuament. Però és totalment gratuït i obert al públic.
Doncs, no s'ha de reservar. Moltíssimes gràcies. Avui he parlat amb el director de la Fundació Palo Alto, que ens ha atès molt bé i molt humanament, el Daniel Romeo, i jo t'ho agraeixo moltíssim i de ben segur que vindrem a visitar-vos.
Moltes gràcies, Raquel.
Aquests dies alguns tenen la sort de poder fer pont des del Dia del Treballador fins ara. Altres no, que els hi ha tocat treballar o que ens ha tocat treballar, però igual de contents. I alguns que heu aprofitat doncs, per marxar amb la família o fer alguna activitat. Recordeu que per fer activitats hi ha una web molt interessant que és Atrapalo, que és el lloc on trobar els millors esdeveniments, activitats per gaudir de la ciutat i també dels millors hotels, viatges, escapades i activitats d'oci per gaudir del nostre temps lliure. Avui parlem d'una experiència fantàstica que pots trobar i podeu trobar a Atrapalo, que és Ceràmica i Vi, un taller de pintura en ceràmica amb dos copes de vi a makeitbarcelona.com. La trobareu a Atrapalo, aquesta experiència fantàstica. Ja ho sabeu, es diu Ceràmica i Vino, i ho fan a Make It Barcelona. I avui doncs, parlarem amb l'Oriol Rovira, precisament de Make It, que ens explicarà més coses. Molt bon dia, Oriol.
Bon dia, Raquel.
Oriol, abans d'entrar en entrevista, com si diguéssim, m'agradaria preguntar-te, ja que aquesta setmana ha passat una cosa, i és de rigorosa actualitat, que ha estat aquesta apagada. Voldria saber com es va afectar i com us va afectar a vosaltres aquesta apagada de la llum.
Mira, nosaltres, per sort, obrim els dijous, divendres, dissabtes i diumenges, no? Més encarat cap a festius dels treballadors i tal, que la gent tingui més temps lliure per venir, i la veritat, com que estaven tancats, no ens vam afectar. O sigui que vam tenir tota la sort del món, no? I que vam poder-ho, si no, també vam entrar en aquest sentit.
Val, això i parlem que... a nivell de Make It, però a nivell d'Oriol Rovira, a nivell teu personal, com ho vas viure? Ho vas viure amb por, amb incertesa? Com vas viure?
Home, aviam, una mica sí, just va donar la casualitat que estava a Lleida, havia anat en tren amb l'AVE al matí i clar, quan va sortir el tema, jo tenia un AVE a les 2:30 per tornar a Barcelona i vaig dir, ostres, no tindré AVE. I el que vaig fer va ser marxar pitant i intentar anar a buscar un cotxe de lloguer, que no me'l van poder llogar, o sigui que em vaig quedar sense i vaig anar a buscar un bus, que per sort n'hi havia un i em va portar a Barcelona. Vull dir que una mica incertesa i el moment de dir, ostres, no tinc cobertura, no em puc comunicar amb la meva dona, una mica de nervis, sí, clar, òbviament.
No, és que,
però bueno, al final, no, un cop solucionat bé.
És curiós la dependència que hem creat, sobretot amb la tecnologia, perquè, clar, anys enrere havíem viscut sense telèfons mòbils. Aquesta part era com molt, molt bàsica, molt lògic de quedar una hora a un lloc. Clar, ara, com que podem estar tan i tan extracomunicats, el fet de perdre aquesta comunicació sembla que ens aïllem del món. És com, i ara què?
Tal qual. Sí, 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 tal qual. No, i confirmes l'últim minut. Vaig 5 minuts tard, no, arribo abans, o tal, ja hi soc, no hi soc. I clar, no poder fer això al final et crea intranquil·litat, no? Sobretot per la canalla que has d'anar buscant entre col·le o el que sigui. Vas tu, vaig jo, i llavors no saps mai a veure què.
Doncs bé, un cop ja ha passat això, a mi m'agradaria saber quina és la història que hi ha darrere de fer aquesta experiència de combinar la pintura de ceràmica amb vi.
Mira, nosaltres, una mica la idea de Naked és crear un espai on puguis anar a dissipar, a desconnectar, no? Tanta tecnologia que tenim, no? Pues un apagón de tant en tant va bé. I trobar aquest espai, i que sigui un espai, nosaltres som molt de fer manualitats, bricolats i aquestes coses, no? I vam trobar la pintura en ceràmica com algo molt senzill, no? Al final de fer, que pot fer-ho tothom, i al final crees, no? A fer una activitat que, ostres, et reporta molt, molt relax. I la idea original va ser aquesta. I llavors un dia, fent el taller amb uns amics i tal, vam treure una copa de vi, no? I vam dir, ostres, va, fem un vi i tal, i anem fent. I quan vam veure el clima que s'havia creat, no? amb la ceràmica i el vi, vam dir, ostres, doncs això ho hem d'exportar una mica més i fer-ho accessible a tothom. No? I d'aquí va sortir la idea, bàsicament.
Doncs, de fet, això que deies, que de tant en tant hauríem de fer un apagón fictici, això m'ho ha dit vària gent, i gent amb nens també, perquè van recuperar el tornar a jugar, el fer activitats que es poden fer sense mòbils i que ens n'hem oblidat, com, per exemple, el que dius, el fer ceràmica amb vi, i és una activitat que permet viure a l'aquí i ara i desconnectar moltíssim.
Totalment, totalment.
I sí, sí. Has tingut dies en què tot sortia malament al torn i a la vida, però una copa de vi et va fer veure la llum? Em pots explicar algun?
Sí, sempre n'hi ha d'aquests, no? De moments que dius, ostres, porto tal estrès a sobre que ja no sé on passo, no? I dius, bueno, un moment, m'assento aquí, no? Miro, pinto, bec una copeta de vi i tot sembla que llavors els problemes segueixen igual, eh? Però tot encara és d'una manera diferent, no? I amb una mica d'energia renovada. Vull dir que sí, sí.
I com valores l'ambient i la interacció dels participants quan pinten mentre gaudeixen de la copa de vi?
Pues mira, depèn molt del torn. Depèn molt dels grups que hi hagi, si són grups nombrosos, si no. No, a vegades pues, tots són parelles o grups molt reduïts, no? I és completament silenci. O sigui, o parla molt poca gent, no? I s'escolta la música de fons i tal. Si hi ha grups més nombrosos, hi ha una mica més de xivar i tal, doncs es crea una mica més d'ambientillo, no? Diguéssim. Però, home, la veritat és que normalment la gent és, clar, ve a passar-s'ho bé, ve a divertir-se i llavors, doncs, bueno, es creen ambients molt macos, fins i tot entre grups i tal, a vegades es miren, no? Què fa un, què fa l'altre, com li queda un, com li queda l'altre...
Perquè,
està bé,
per exemple,
està
el màxim de grups, perquè suposo que també hi ha gent que hi va fer comiats de solter, aniversaris o festes...
Sí.
Quin seria el màxim nombre de persones que recomaneu perquè l'activitat surti bé?
Nosaltres, fins a 20 persones, les encabim bé i estan còmodes. Més, no ho fem ja, no ho fem. Però a vegades fem més grupillos, el normal és que tu vagis reservis i el mateix parella, un grup d'amics, 4 o 5, no? Són grupets reduïts normalment, i llavors sí que a vents més grossos doncs ja reserven tot el local i tal, i llavors ja estan ells sols, vull dir que també és diferent.
I també hi ha grups de solters, solteres, per conèixer gent?
Sí. No, veus? Això, de moment, no. Però ja tenim alguna proposta. Vull dir que probablement per aquí també tindrem alguna cosa en breus.
Home, seria molt interessant, perquè, clar, avui en dia la gent o bé es coneix a través de les xarxes socials, o a vegades és complicat, depèn l'edat, i què millor que en persona i com es feia abans, el fet d'enamorar-se o de fer una activitat conjunta, alguna cosa que és una bona manera de conèixer, i si no, si més no, com a parella, com a per fer noves amistats.
Sí, no, la veritat és que ara mateix no ho tenim com a tal, però tenim alguna proposta sobre la taula i per aquí va el tema. Vull dir que ja traurem alguna cosa també.
Molt bé, voldré algun royalty, també per la idea.
Vale. Ho tindrem en compte,
A partir de quina edat es podria fer l'experiència i quant temps dura?
Mira, són tallers de 2 hores, més o menys, que et dona temps per pintar la peça bé, i si et vols distreure, acabes bé. Recomanem nens petits, 4-5 anys, com a mínim, perquè si no, no es sienta, vull dir, cal molt ràpid la peça. No? Llavors, com a mínim, i a partir de 6, 7, 8, ho agraeixen molt, la canalla ho agraeix molt. Límit no n'hi ha. Hem tingut gent de 90 i pico, penso que una senyora que va venir, 94, 95 anys tenia, i també li va encantar. Vull dir que és apte per tot, pràcticament tots els públics.
I llavors, quan és per nens, suposo que substituïu el vi per alguna altra beguda, la grosella.
Sí, sí, tenim suc de taronja, tenim suc de fresa, sí, refresco, el que faci falta, sí.
I hi ha alguna anècdota curiosa o divertida que hagi succeït en algun dels tallers?
Sí, n'hi ha unes quantes, sempre et trobes amb coses. Mira, parlant de l'apagón de l'altre dia, hi va un dia que ens vam quedar sense llum per una avaria de l'energètica, no ho entenc, que no teníem llum al local. I llavors, clar, era un dia a la tarda que s'estava fent fosc, potser quedava mitja hora de llum. I teníem un grup que era d'una associació, un grup de joves amb capacitats diferents, no? Persones amb capacitats diferents. Llavors, estaven allà ells sols, però clar, no teníem llum. I vam dir, ostres, què farem altre? Que venia el tècnic a arreglar-ho i tal i qual. Vam dir, ostres, hem de solucionar-ho, això, hem d'anar a buscar unes lamparetes, no? Aquestes així, totes mones, molt càlides i tal. I sí, vam posar les lamparetes i en aquestes, bueno, el tècnic va arreglar, tal i qual, i quan vam encendre els llums, ens van dir, no, sí, volem les lamparetes. O sigui, volem seguir amb el clima que havíem creat d'intimitat, no? És a dir, ostres, és que estàvem molt bé així, no? I mira, no saps per on et surten les coses, però a vegades crees un clima del no-res, no? O d'algun imprevist que pugui sortir. Vull dir que al final va ser molt maco, no? Al principi va ser un ensurt, però després dius, doncs mira que bé.
Sempre dèiem, no?, que de la part a vegades no tan positiva se n'ha de treure, o d'algú negatiu se n'ha de treure alguna cosa positiu, com el cas aquest de l'apagada, que vam descobrir que ens tornem més humans, que potser recuperem la creativitat i el compartir o el voler estar a prop de les persones. En aquest cas, sempre veu fer l'humanitat.
Tal qual. Sí, tal qual. Sí, sempre el negatiu sempre és una cosa bo.
Doncs sapigueu que l'experiència Ceràmica i Vino la trobareu a Atrapalo. És a Make It Barcelona, www.makeitbarcelona.com, i aquesta experiència podeu adquirir-la a través d'Atrapalo, que és el lloc on trobar els millors esdeveniments i activitats per gaudir del temps lliure. I és una pena perquè el temps se'ns tira a sobre, però cortesia de Make It farem un sorteig per 2 persones per poder viure aquesta experiència. Els més ràpids en enviar un mail a camins.catalunya@cope.es, camins.catalunya@cope.es, i dient què creieu que us agradarà més de viure aquesta experiència que ens ha explicat tan bé i tan amorosament l'Oriol. I jo, Oriol, agrair-te molt que hagis estat aquest matí de dissabte amb nosaltres i que seguir-te animant a que feu més aquesta experiència i que quan feu la de solters o en feu alguna altra també ens ho vingueu a explicar al programa.
Ho tindrem en compte i ja te l'explicarem.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Tinc petons amors i algun mal dia. Tinc els de sempre quan no em tinc.
Escoltem la cançó Tot el que ens queda, de Ginesta, que reflexiona sobre el patrimoni emocional que sobreviu a la distància i al pas del temps, posant en valor els records i l'afecte que ens uneixen. Escoltant-la, et deixo amb el butlletí informatiu de les 11, però no marxis, no marxeu, que encara ens queden molt bones propostes per fer-te'n aquest dissabte. Jo sóc la Raquel Camins i m'encanta que et quedis amb mi.
Em moro per viure sense mirar el temps, que no sigui tan...